Avui volem parlar, ho dèiem tot just abans d'anar a publicitat, en aquesta casa i en aquest programa, d'una fita importantíssima que té lloc aquest any a casa nostra, i quan dic a casa nostra vull dir a Barcelona, però que podem celebrar-ho arreu del país, perquè són aquests 100 anys de ràdio a Barcelona i, per tant, a Catalunya.
100 anys de ràdio des de 1924, a finals de 1924, no? El novembre de 1924 es va estrenar i va començar per primera vegada a Catalunya, a Barcelona i a l'Estat espanyol el que serien les emissions de radiodifusió, no? La radiodifusió, com es deia en aquell moment, la ràdio, l'aparició de la ràdio per primera vegada en aquest país, doncs fa 100 anys exactament, i això, aquesta és una fita importantíssima perquè això va transformar, va canviar la cultura, la societat, la manera d'entendre les coses, la manera de difondre-les, la ràdio que fins ara doncs encara perdura i amb una salut de ferro cada vegada millor, no?
Aquella famosa EAJU.
Exacte, EAJU, que és una nomenclatura que s'utilitzava en aquell moment, la E d'Espanya, perquè es feien les concessions, es va reglamentar, de fet, el 1924, la concessió de llicències per les emissions, no?, per les emissores de ràdio, per la creació d'emissores de ràdio per primera vegada, i la nomenclatura EAJ doncs, feia referència a la E a Espanya, i EAJ doncs, a aquestes emissions del que seria a través de les zones electromagnètiques, no?, que va ser un invent de finals del segle XIX, i que es va anar millorant, va anar perfeccionant, fins que, en general, als anys 20, a tot el món es van començar a reglamentar i a establir les emissions regulars de ràdio.
Aquella EAJU que va posteriorment anunciar-se com a Ràdio Barcelona i que ha donat tants anys d'història de ràdio i de bona ràdio a casa nostra. Volem parlar de ràdio, però també d'esport, però, com sempre diem, comencem pel principi.
Sí.
Xavier, com va néixer la radiodifusió i en quins països es va desenvolupar primer aquesta ràdio comercial?
Doncs ara ho dèiem, no? A finals del segle XIX, el 1887, Heinrich Hertz, famós perquè, entre altres coses, aquest enginyer alemany va poder demostrar el funcionament que ja s'havia inventat abans, no és un invent d'ell pròpiament dit, però va poder demostrar doncs, el funcionament real de les zones electromagnètiques, per tant, d'enviar sense cables so a través de les ones, no? I a partir de 1887 es van anar millorant amb altres experts i enginyers d'altres països, als Estats Units molt també, aquest funcionament, la construcció d'aquestes emissores, d'aquests emissors a través d'aquestes zones de so, i sobretot a principis del segle XX i durant la Primera Guerra Mundial també, ja existien un fenomen que va ajudar molt a que es perfeccionés i es difongués més la radiodifusió, que són els radioaficionats. Famosos radioaficionats, que fa molts anys que no se'n parla, però que en determinats moments van tenir un protagonisme molt important. Sí. Persones que individualment des de casa seva tenien un aparell emissor i podien emetre comunicats, comunicacions, es comunicaven entre ells, etc.
De fet, com que el món de la ràdio, que encara, gràcies a Déu, viu aquesta salut de ferro que ens deies, Xavier, això passa perquè ha evolucionat, és a dir, s'ha acostumat a cada nou temps que ha viscut, no?
S'ha adaptat, no?
Exacte. No només això, sinó que ara ens parlaves d'aquests radioaficionats que feien ràdio des de casa, és l'actual podcast.
Sí, exacte, exactament. Diguem que el model és el mateix, és una persona o un col·lectiu de persones que tenen coses a dir i tècnicament poden fer-ho a través d'una emissora i ho fan. I així va passar, diguem-ne, els primers 10-15 anys del segle XX. Arriba la Primera Guerra Mundial, que n'hem parlat tantes vegades, en aquest moment tan crucial del canvi cap al segle XX i cap a la modernitat tècnica, tecnològica. Durant la Primera Guerra Mundial es va utilitzar la ràdio, sobretot per als comunicats i les comunicacions militars, sobretot de transport militar marítim, també terrestre, però això, per una banda, va fer que millorés tècnicament, perquè calia millorar tècnicament les emissions de ràdio i les comunicacions entre els de caràcter militar, però, per altra banda, clar, la guerra també, diguem-ne, que va fer que es retardés una mica el que seria l'establiment de la ràdio comercial, perquè en el context de la guerra això era molt més complicat perquè les urgències eren totes unes altres. I és per això que al final de la guerra s'ha perfeccionat tecnològicament el que és l'emissió de la ràdio, i aleshores es comencen a establir, sobretot a partir de 1920 als Estats Units, el que seria les cadenes de ràdio, no? Les emissions estables de ràdio a partir d'empreses o de cadenes de ràdio, que diríem, no? I el 1922 a Europa ja s'han establert la BBC, que és un pioner en aquest sentit, a Gran Bretanya, i també Ràdio París. El 1922, de fet, a l'Estat espanyol ja es comencen a vendre i a comprar alguns aparells de ràdio, diríem així, no? I aquests aparells de ràdio, com que aquí encara no existien cadenes de ràdio, no existia la ràdio comercial, el que feien era poder escoltar Ràdio París, que emitia des de la Torre Eiffel, mític, tot això, diguem, en aquest món dels principis del primer terç del segle XX, i s'escoltaven, també arribaven les emissions de la BBC. I així és com es va començar la gent que tenia més diners i que podia comprar un retransmissor, un aparell de ràdio, doncs podia escoltar aquestes emissions estrangeres. I arriba el juny de 1924, que és quan es van reglamentar, es van aprovar els reglaments per donar llicències, oficialment, llicències a l'establiment de cadenes de ràdio comercial a l'Estat espanyol. I aquí és on apareixerà Ràdio Barcelona, que serà la primera que demana aquesta llicència. De fet, és la primera en obtenir una llicència oficial de ràdio, però no vol dir que fos la primera en emetre, perquè de manera sense una llicència reglamentada ja s'havia fet alguna prova del que era Radio Unión a Madrid. Estem en el context de la dictadura de Primo de Rivera, i en aquest context, a Radio Unión, les persones que estan gestionant aquesta emissora madrilenya tenen contactes polítics directes amb la dictadura de Primo de Rivera i van poder fer alguna emissió anterior sense tenir aquesta llicència. Però és veritat que la primera llicència és això tabú, com has dit tu, i que serà Ràdio Barcelona, que emetrà des de la plaça Catalunya, des del famós Hotel Colón, desaparegut Hotel Colón, que a dalt de tot, en els pisos superiors de l'Hotel Colón, es va establir un petit estudi de ràdio que va ser l'inici, l'estudi pioner de la primera ràdio a Barcelona, a Catalunya i a Espanya.
Hotel Colón, que suposo que seria la cantonada Portal d'Àngel?
Sí. És un hotel que ocupa un gran espai, diguem, entre el Portal de l'Àngel i les Rambles, i que va ser molt, molt, molt important en aquest període, no només per la ràdio, sinó el propi edifici, que s'havia construït bastants anys abans i que durant la Guerra Civil també va ser seu de diversos partits polítics d'esquerres durant la revolta i després en la rereguarda catalana, no? I per tant, que és un edifici emblemàtic que ha resultat escenari de molts aspectes històrics importants de la ciutat de Barcelona. No?
Ens explicaves, Xavier, l'aparició de la ràdio amb la BBC, amb Ràdio París, als Estats Units. Ara, per últim, ens anomenaves la ràdio Casa Nostra en aquest context de dictadura de Primo de Rivera. Deixa'm preguntar-te com funcionava la ràdio en aquells moments.
Molt diferent d'ara. Era un funcionament molt precari, amb moltes dificultats. Jo distingiria, per fer-ho molt ràpid i resumit, per una banda, el que seria la gestió d'una cadena de ràdio en aquell moment, perquè això molta gent no ho sap. En aquell moment, quan es van establir aquestes llicències, el que no hi havia eren subvencions o diners, és a dir, no van aparèixer quan neix la ràdio, no apareix la ràdio pública amb diners associats, per tant, els diners havien de sortir d'algun lloc, perquè era molt costós tot plegat, el lloguer dels espais, la part tecnològica, la compra d'aparells, etc. I, per tant, com sortien o com es financiava la ràdio en aquell moment? Es financiava a través, això és curiós, no?, a través del que serien quotes dels propis oients. És a dir, en els propis oients, per això apareix
com
aquesta...
Com clubs, eh?
Clar, per això apareix això de l'associació, les ràdios associacions, els clubs de ràdio, ve d'aquí, del fet de que, com que no tenen diners aquestes empreses, el que fan és com un club en què hi ha socis que paguen una quota. El problema era que hi havia uns socis que pagaven una quota, però la ràdio la podia sentir tothom. Uh-huh. És a dir, també aquells que no pagaven una quota. I, per tant, això va acabar sent un mal negoci i que va fer, en una primera etapa, bueno, va produir que aquestes emissores de ràdio tinguessin unes precarietats econòmiques molt importants. Perquè, en segon lloc, cal tenir en compte que no existia pràcticament la publicitat. És a dir, que no hi havia ingressos publicitaris per a les emissores
per tant,
de ràdio.
Podem dir, Xavier, que fallava el model empresarial?
El model empresarial era un fracàs absolut. Ràdio Barcelona, el primer any, entre novembre 1924, 1925, 1926, aquest primer any, any i mig, arriba a tenir uns 2.500 socis només, que paguen una quota d'unes 3 pessetes de mitjana, tots aquests associats, i per tant són molt pocs ingressos, i això fa que tinguin molts problemes econòmics. No hi ha pràcticament publicitat, i a partir d'aquest fracàs, el que apareixerà, sobretot, a partir de 1926, ja és un model diferent de ràdio en què, entre altres coses, doncs, s'incrementa moltíssim la publicitat entre programa i programa, al principi dels programes o al final de cada una de les seccions o programes es posava doncs, també publicitat que pagaven unes quotes. No? I aquest model del pagament per socis, a partir de socis que feien aquestes aportacions, es va anar canviant, es va anar transformant, fins que va poder existir un autofinançament i una autosubsistència de les pròpies emissores de ràdio, també a partir d'aquest moment perquè s'anirà popularitzant la ràdio i anirà fent que hi hagi cada vegada més publicitat i, per tant, més ingressos.
Precisament, Xavier, ens comentaves aquestes precarietats econòmiques i ens deies no només a això, sinó que, clar, aquests socis no eren els únics que podien escoltar la ràdio, no era com un pay-per-view, per exemple. Però la ràdio, entre l'entorn d'aquesta època que ara ens deies, entre el 24 i el 26, sí, era majoritàriament escoltada o encara qui disponia d'un sistema de ràdio a casa, clar, era algú que podia costejar-se?
Aquest és l'altre aspecte que volia comentar, no? A banda del que és la pròpia gestió empresarial, com arriba i de quina manera, quina programació tenen aquestes primeres emissores de ràdio com Ràdio Barcelona el 1924? És una ràdio, de fet, amb un contingut molt elitista. Uh-huh. És a dir, el tipus de programa que s'emet, si un ho veu i ho pensa ràpidament, se n'adona qui pot escoltar, a qui li pot interessar aquest tipus de programa. S'emitien, sobretot, doncs, retransmissions d'òperes del Liceu, música clàssica, conferències o xerrades sobre ciència, els Ecos de Societat famosos, és a dir, un contingut que interessa sobretot a una determinada classe social, que és qui és el soci que paga, encara que ho poden escoltar la majoria de les persones que poden disposar d'un aparell de ràdio, que són poques en aquell moment. També s'anirà establint aquest fenomen que també va passar molts anys després amb la televisió, no? Que en determinats bars o cafeteries tenien aparells de ràdio i la gent s'aglomerava en determinats moments per escoltar alguns programes de ràdio que els hi podien interessar. Mm. Però, en resum, és una ràdio, la dels inicis, elitista, és una ràdio per una classe social determinada, no és una ràdio popular, no és una ràdio interclassista entre 1924 i 1926. Això anirà canviant, entre altres coses, gràcies a l'esport. Diguem-ne que l'esport comença ja en aquells moments, a la dècada de 1920, i sobretot el futbol, a ser un fenomen molt popular, i a mesura que es vagi incorporant en la ràdio, doncs això farà que cada vegada tingui més interès i hi hagi més gent que vulgui escoltar-ho.
Precisament perquè, com sabeu, el professor Pujades és doctor en Història Contemporània, però també és professor d'Història de l'Esport de la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquerna, Universitat de Ramon Llull. Per tant, quan apareix l'esport per primera vegada al món de la ràdio?
Jo aquí distingiria entre dos aspectes. Un, el que és la crònica esportiva. Uh-huh. Tant, notícies sobre esport amb una certa continuïtat, per tant, habitualment, setmanalment, inicialment els diumenges, uh-huh, es fa a Ràdio Barcelona un programa que és Cròniques de Deportes. I en aquestes Cròniques de Deportes, simplement el que es fa és es llegeixen notícies sobre el món de l'esport i sobretot sobre el món del futbol. Què està passant en la jornada del diumenge, què ha passat en la setmana anterior. Això el que té, però, és que no hi ha una immediatesa. És a dir, és com si llegissin el diari per, uh-huh, la ràdio. I la gent, fins a aquell, ens hem de posar en el lloc, no? En aquest context en què de l'esport la gent només tenia un mitjà de comunicació que els hi donés informació esportiva, que era la premsa, en aquell moment. O anaves a l'estadi, si volies veure un partit de futbol, un combat de boxa o el que fos, o ho llegies pel diari. La ràdio inicialment reprodueix aquest model de llegir notícies i fer cròniques esportives setmanalment. I l'altre aspecte serà una mica més tard, ja a partir de 1926, que seran les retransmissions en més o menys directe, ara en parlarem, més o menys directe del que són, doncs, encontres o competicions esportives. Això transforma totalment el model de ràdio esportiva, perquè aleshores aquí apareix un fenomen absolutament nou i que és molt trencador, que és que la gent pot viure des de casa seva a través d'un aparell de ràdio el que és l'ambient i el resultat en directe d'una determinada competició esportiva, la qual cosa li dona molt més atractiu, diríem, no? De poder saber minut a minut, no haver d'esperar a la notícia del diari de l'endemà el que està passant en una competició esportiva.
Precisament de seguida parlem d'aquestes primeres retransmissions, però pel que ens deies, entenc que hi havia abans programes esportius de ràdio que precisament aquesta retransmissió en directe del que estava passant en un camp de futbol, per exemple.
Sí.
Era molt més crònic tot, que és el que ens deies ara.
Sí, era crònica, era notícia esportiva, era comentari sobre esport. La qual cosa també inicialment ens fa pensar en un dels canvis periodístics, no només de la ràdio, sinó en general, que és l'especialista, és a dir, aquell que dona notícies esportives, ha de conèixer el món de l'esport, ha de conèixer de què parla, dels esportistes, de la tècnica esportiva, ha de conèixer els clubs dels que parla, no? Una mica la seva història, el seu entorn. I clar, això els primers periodistes generalistes en ràdio no ho coneixen. Qui començarà a fer ràdio esportiva especialitzada són els periodistes de premsa que ja coneixien des de feia molts anys, perquè feien periodisme esportiu en els diaris, en els setmanaris, etc, i que començaran a fer ràdio esportiva perquè són els que coneixen el mitjà. I així neix, diríem, el periodista esportiu especialitzat en ràdio.
I ara sí, entenc que seria impactant pels oients, aquestes retransmissions en directe dels partits, de les competicions esportives, però com eren aquestes primeres retransmissions?
Eren també, primer, no eren habituals, és a dir, no comencen a haver-hi retransmissions i setmanalment els partits de futbol o les competicions esportives, sinó que era una cosa molt anecdòtica perquè era molt costós econòmicament i tècnicament era molt dificultós. Diríem, posem l'exemple de la primera retransmissió esportiva, això és el maig, el 15 de maig de 1926, Ràdio Barcelona per primera vegada retransmet en directe una competició esportiva que és un combat de boxa a Barcelona entre el hiperconegut Paulino Uzkudun, que era el pes pesat més famós dels anys 20 i dels anys 30 a Espanya de boxa, i un italià, Erminio Spala, que era un personatge molt conegut en aquella època, perquè a part de boxador, de pes pesat, també era cantant i també era actor, i per tant era tot un fenomen del famoseo d'aquella època. I aquesta va ser la primera retransmissió esportiva. Les retransmissions esportives es feien per telèfon, és a dir, no hi havia la capacitat tecnològica ja que hi ha actualment, no?, d'una unitat mòbil de ràdio i tot això, i per tant, a través del telèfon es feia aquesta retransmissió, s'explicava el que estava passant en aquesta competició esportiva i això arribava a l'emissora de ràdio que ho retransmetia, no? A vegades hi havien, perquè també tecnològicament els telèfons en aquella època eren diferents, hi havien talls telefònics, a vegades els propis clubs esportius no donaven el permís i això també ho dificultava, no? Per exemple, l'any 1928, en un partit entre el Barça i l'Espanyol, el Futbol Club Barcelona no dona el permís perquè Ràdio Barcelona entri a l'estadi i es va fer la retransmissió des d'un balcó al costat del camp de les Corts, des d'un balcó d'una casa, que el periodista podia veure des del balcó, que estava en una alçada considerable, el que passava en el camp i va poder fer aquesta retransmissió. A vegades fallava tecnològicament el telèfon i aleshores s'enviava telegràficament, és a dir, que quan la ràdio arribava es deia 2-0 i potser ja anaven 4-1, diguem-ne, perquè per això el directe, diguem-ne, que no era un directe real, no?
Deixa'm fer-te una darrera pregunta, Xavier, que en definitiva en són dos, què ha significat la ràdio per al món de l'esport i l'esport pel món de la ràdio?
Sí, la ràdio per al món de l'esport ha significat moltíssim, perquè donar aquesta immediatesa ha fet que es popularitzés molt el que passava i aleshores això va fer augmentar moltíssim les audiències esportives. A principis dels anys 20 és quan comença, a casa nostra, per exemple, el gran fenomen de la construcció d'estadis, perquè les audiències van creixent i a partir de la ràdio aquestes audiències encara creixen més i es construeixen més estadis, s'amplien els aforaments dels estadis perquè cada vegada hi ha més gent que vol consumir competició esportiva. Això passa molt a casa nostra, en el cas del futbol. També en el cas de la boxa, hem dit abans l'exemple d'aquest primer combat que es va retransmetre, i en el cas del ciclisme. Diria que entre els anys 20 i els 30, els grans tres esports més populars a Catalunya són la boxa, el ciclisme i el futbol. I per al món de la ràdio, doncs, va significar que les audiències de ràdio també creixessin molt i, per tant, que es passés d'aquest model inicial que dèiem abans més elitista, d'una ràdio per un segment social determinat, a una ràdio interclassista que arribés, que es popularitzés i que arribés a moltíssima més gent, fins a convertir-se, jo diria que en aquest moment actual és així també, en el mitjà de comunicació segurament més popular, no? Més interclassista, que arriba a més segments de la població diferent, que té més interès popular per a la gent, no? Pels ciutadans.
I ara sí, va, et faig l'última i ho deixarem aquí, perquè dèiem que en Xavier Pujades, com sabeu, és professor d'Història de l'Esport, però també és doctor en Història Contemporània. Deixa'm sortir una mica de l'esquema d'avui i preguntar-te, ja que som a 2 de gener del 2024 i estem parlant de ràdio, jo crec que el 2024 hem viscut molts moments històrics en el món de la ràdio, anunciant certes coses, alguns que ens ha vingut molt de gust anunciar, d'altres que no. Esperàvem que no s'haguessin d'haver produït mai, però es van produir. Sí, com sigui, déu-n'hi-do els fets històrics que hem donat al món de la ràdio. Creus que aquest 2024 ara et faré ser una mica pitoniso Lolo, eh? Allò que ho dieu tant els historiadors, no ens useu de pitonissos, doncs ara li faré fer en Xavier. Creus que aquest 2024 serà un any de fets històrics?
Ostres, cada any són anys de fets històrics. Espero que siguin els millors fets històrics possibles i que s'acabin aquests conflictes bèl·lics que s'han engegat el 2023 i que puguem donar grans notícies des de la ràdio. Sí, com sigui, des de la ràdio es donaran totes les notícies i serà el mitjà més immediat en aquest sentit, no? I per tant, doncs, jo només puc dir el que m'agradaria que passés, que és això. El que passarà, doncs, ho acabes de dir tu mateix, que és impossible, no? Però això no ho pot preveure ningú, no?
Que bé que te'n surt Xavier sempre. Sí, com sigui, visca la ràdio sempre.
Visca.
Gràcies, Xavier, que vagi molt bé.
Comences l'any en bona companyia. El comences amb Ràdio Estel. Ràdio Estel us desitja un feliç any nou.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules Il·lusió Anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
aquest Nadal, Coptering et proposa un regal únic, volar amb helicòpter. Sobrevola Barcelona i descobreix el Camp Nou o la Sagrada Família com mai abans els havies vist, des de l'aire. O explora el majestuós massís de Montserrat, el Parc Natural del Montseny o la Costa Brava. Aquest Nadal regala una experiència inoblidable amb Coptering. Vola. Reserva ja a coptering.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Ja hem començat la tertúlia. Són així. M'encanten. Ferran Serra, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I bon any.
I bon any per tothom.
Àngels Puig, què tal? Bon dia.
Molt bon any, molt
bon
bé.
Any.
Espero que tot millori una mica, perquè està tan fotut
com abans. Ara en parlarem de tot plegat.
I tant.
Ara en parlarem. Anna Regalón, què tal? Bon dia.
Bon dia,
com
molt
estàs?
Bé. Com estàs? Molt bé, molt bé. De moment bé. Però que
quin somriure.
Si no estem bé
no?
Ara, oi, que acabem de començar l'any? Doncs,
també és veritat. També és veritat. Mira... Abans de parlar d'inicis d'any, jo crec que hem de parlar de finals d'any, no? O del que ha estat el 2023. Us atreviríeu a posar nota al 2023? A avaluar el 2023? Mira, el Ferran com mira.
Ens han quedat tots...
Home, si hem de posar una nota, jo diria que tindria que ser molt millorable perquè ha sigut molt dolent. Per les guerres, que no hi ha manera de l'humanitat de que tiri endavant.
Anna. Jo és, el 2023 és una mica un any així com... Jo, per mi, personalment, ha sigut un any de tranquil·litat, per
sí?
fi, després de 3 anys de patiment.
Ja et tocava, no,
ja
Anna?
Ja ens tocava, a la família, com si diguéssim. I, per una altra banda, ha sigut un any que dius... Com, perdó, vaya mierda de año.
Sí,
eh? I el començarem com l'hem acabat, no? Perquè això no s'atura. I si has, això, en quant a les guerres,
uh-huh.
i després que no plou, no? I dius, què vols que passi l'any que ve? Diu, que plogui.
Ara parlarem del que volem que passarà aquest any que ara tot just hem iniciat. Abans, però, estem fent aquest repàs del 23. Àngels.
Mira, el meu número és el 23. No m'ha tocat mai res, per això.
El número és el 23?
Sí. I resulta que quan vam començar l'any, jo que sóc molt il·lusa i innocent, vaig dir, aquest any ho arreglarem, serem més humans, serem més solidaris... Bé, un desastre. Un zero patatero, ja que deies que teníem que posar-li nota. Jo em sento trista. Em sembla que ho vaig dir l'última vegada que vaig estar aquí i continuo. Tinc un humor, vic, disfruto... Gaudeixo, perdó. Uh-huh. Però és tot molt trist. És molt trist. Tot. Els polítics mediocres. Els d'aquí i els d'allà. Les guerres, que l'altre dia em van explicar una història de la guerra de Rússia i Ucraïna,
uh-huh.
al revés del que ens pensem tots. Un
sí?
senyor ucranià, exacte.
Ucraïnès.
I dius, doncs mira, no entenc ja, res. No entenc res. Vull dir que... Hi posarem ganes. M'agradaria molt poder morir-me pensant que el món millorarà, però ho veig fatal.
Veus malament, eh?
Molt. Jo sí, ho veig molt malament. Sense entrar a l'estar deprimida, perquè no ho estic, però és que penso que ho fem molt malament. Quines eines té la gent que pot portar el món cap a un lloc? Què fan servir? Què utilitzen? Perquè allò de l'aigua, evidentment, no és culpa de ningú. Però potser que s'ho facin mirar, exacte.
Ai.
Que s'ho facin mirar, perquè tots ho sabíem. Tot
ai, mira,
això.
Us puc fer una pregunta? Perquè avui, justament sobre aquest tema de l'aigua, n'hem parlat també aquest matí amb el president de la Federació d'Hostalers de Lleida, el senyor Castellarnau, i li preguntava sobre... una polèmica que hi ha hagut aquests darrers mesos a Lleida, que és els canons d'aigua per fer neu artificial a les pistes d'esquí. Hi ha hagut molta polèmica sobre l'ús o no d'aquests canons. I déu-n'hi-do, el senyor Castellarnau s'ha mostrat molt contundent contra l'administració perquè diu que hi veu voluntat de... Perdoneu que sigui tan clar, però és que ell ha sigut molt clar, de fotre-hi merder on no n'hi ha. perquè ell diu que com que l'aigua és un cicle tancat, és a dir, tu uses canons d'aigua que l'únic que fan és transformar aquella aigua en un estat més sòlid de l'aigua, que és la neu, que aquesta neu torna a baixar al pantà i, per tant, que s'acaba usant igual.
Bueno, és que veieu, això de l'aigua, a veure, és veritat que no plou i d'això la culpa no la té ningú. Bueno, hi ha gent que són d'aquests que sempre veuen conspiracions a tot arreu, que diuen que si no plou perquè no deixen que plogui, però bueno, no entrem en això. Però sí que és veritat que hi ha, amb això de l'aigua, per exemple, aquest senyor de l'hostaleria, en els hotels, perquè jo, per exemple, a casa meva faig tot el que puc per estalviar aigua, eh? La xeta, o sigui, la dutxa, fico la d'allò en la galleda, que aquella galleda fins que surt... O sigui, en els hotels hi ha aixetes d'aquelles que es tanquen al cap de 2 minuts que t'estàs dutxant, perquè això seria per fer-lo, clar, perquè diuen, és que a Barcelona es gasta molta aigua, clar, és que tenim molt turisme. Jo ja entenc que els hotels, però bueno, això un moment o altre s'ha de fer, això s'ha de fer una inversió i arreglar aquestes coses. Els camps de futbol els continuen regant, eh? I camps de futbol de tercera, de quarta i de cinquena divisió o de regional, que dius, cal que reguin aquest camp. Els camps de golf els continuen regant. Clar, al final dius, això de les pistes de gel, pues si tampoc no fa fred, les pistes d'esquí, pues si tampoc no fa fred la neu, la meva filla havia a Andorra i no poden ni fer neu artificial perquè com que no fa fred, igualment no els hi aguanta. Vull dir que això és un, com diem a casa meva, parlar per no estar callat. Saps allò que diu? Que hi ha problemes més grossos que podríem estalviar aigua que no amb això.
Precisament, no només sobre l'aigua vull parlar avui, sinó que un dels principals reptes del 2024 és aquesta emergència climàtica, i deia no només pel que fa a l'aigua, perquè l'emergència climàtica ja ens ha demostrat que és moltes altres coses, com per exemple un terratrèmol de magnituds considerables al Japó, que ha fet tema aquest tsunami, que per sort no s'ha donat al final, eh, Ferran?
Sí, enllaçant amb el que deies... jo, almenys jo, i suposo que molta gent, ja érem conscients de no fer mal ús de l'aigua. Ja ho fas. Llavors hi ha gent que millor a casa, pues, més o menys, pren unes mesures, però si va, com deies, a hotels i tot, com allò no la pagues directament i no, pues vinga, no vas en compte. I, clar, el granet de cadascú, pues, algú farà, però llavors a vegades dius... Però hi han coses molt, molt superiors que no ho fan, no es prenen mesures com ara això de regar coses, que, clar, això té conseqüències amb sectors econòmics. I dius, bueno, complicat. No sé, si el que va bé per un lloc, pues, va malament per l'altre.
Àngels.
Bé, tot el que s'ha dit, evidentment, hi estic d'acord. I, a més, penso... L'aigua és una cosa essencial per ser humà. I l'estem pagant a preu d'or. I ara què passarà? Encara haurem de donar gràcies? Perquè el muntatge és que, com que no hi ha aigua, ens hem de dutxar d'aquella manera, l'aigua de fregar la tiro al carrer perquè així no hi hagi tanta pols, perquè està al terra de brutícia, de pols... és molt fort tot el que jo veig que està passant amb l'aigua, amb el canvi climàtic, amb tot, que dius, qui porta tot això? El capitalisme puro i duro que destrepa el que faci falta? És... Déu-n'hi-do.
Sembla que a l'última COP28 van arribar a aquest acord in extremis sobre l'ús de carburants fòssils que es deixin d'utilitzar a partir del 2050. No sé si creieu en tot plegat, eh?
No. Que no vas veure com van anar a la cumbre aquesta, cada un amb el seu avió? És que, clar, dius, ja començant per aquí...
És de risa.
Sí. De veritat, i el que presidia la reunió era el que més interessat dels petrolis.
De les petrolis. Dius, sí. És que jo crec que... Bueno, a vegades jo també m'ho crec, que ells es pensen que nosaltres som tontos, però és que a vegades penses que som tontos, perquè...
Però és que, escolta'm... Vols dir que no estan... Ja ho sé que no és lògic dir-ho, però estan fent una societat borrega. I l'estan fent, pues, a partir de que el sistema educatiu és un desastre, que manen gent que dius, i aquest senyor, a part de... Què fa, no?
Ah, el sistema educatiu.
Conspiracions, potser no. Però dius, tela,
em falta les conspiracions.
S'ho guanyen a pols.
No, jo estic a punt de marxar. Ja estic, tinc una por amb aquestes opinions que ja no sé, sabeu? Pet,
34 minuts que passen de les 10 del matí. Montsala Mua, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé.
Com estàs?
Mira, estupendament. Jo sí, estic molt contenta i, a més, molt optimista.
Com prova l'any?
Bueno, està acabada d'encetar, però magnífic. Molt bé. Sí.
Mira, el primer que els he fet, a les altres persones que ens acompanyen és preguntar... tu aprovaries el 2023 o el suspendries?
Jo, a nivell personal, he aprovat. A nivell general, no ho sé. No he fet les proves. Encara no he corregit les proves.
No has corregit les proves, no. Però com valoraries el que ha passat el 2023?
Pues una mica desencisat. No, una mica no, tremendo. És un volcà.
Estem tots igual, eh?
No, és un volcà en erupció. Falta la patacada final, però anem molt malament. Sí. Per això, a nivell personal, hem d'intentar ser optimistes i fer-nos el nostre hortet, si no, ho tenim fatal, eh? Mm.
I tant.
Sempre dic que m'agrada molt parlar d'aquestes coses i sempre dic una altra cosa, que a les tertúlies de moltíssimes ràdios, per no dir la gran majoria de ràdios d'aquest país, sempre escoltem molt opinió de tertulians. Ja em sabrà greu dir-ho així, Ferran, però això és un fet contrastable. Hi ha moltes opinions de tertulians. A mi aquesta tertúlia m'encanta perquè sempre han sigut gran majoria elles, les tertulianes, que ens acompanyen.
Home, serà culpa vostra, perquè no porteu més homes.
Per sort. La Montse, l'Àngels, l'Anna, que venen. Per què ho dic, això? Perquè aquest any serà un any, crec jo, que tornarem a posar el focus, malauradament, sobre les violències masclistes. I deia aquest matí que tots ens hem conjurat una mica per fer-hi front des de polítiques públiques. Tots, vull dir tots, homes i dones. Des de les polítiques públiques, des de les organitzacions i entitats, des de la societat civil en general... Tots ens hem dit, segur, a partir d'aquest 2024 hem de millorar sí o sí la cosa... I aquell esperit nadalenc i aquell esperit d'any nou sembla que tot vagi en aquest sentit, però és que, clar, no passaven ni 24 hores des que vam menjar el raïm i ja tenien primeres dades. Mm. Els Mossos d'Esquadra tenien 35 persones només la nit de Cap d'Any, 12 d'elles, 12, ja, per violència masclista. La nit de Cap d'Any. Uau. Àngels.
Que difícil, aquesta pregunta. Violència masclista, què vol dir? M'agradaria que m'ho expliquessin, perquè ara han sortit com els bolets. Què passa? Que és que aquesta gent que fa aquestes coses no estan bé, no els han educat bé, d'on venen, què passa? Perquè no puc entendre-ho. Què vol dir violència masclista? Que a casa meva aquest senyor m'estomaca? O que vaig pel carrer i em toquen el cul?
Entenc que les dues coses.
Clar. Tot és molt complexa i ara ens hem fixat en això, que és tot el dia, tot el dia, tot el dia, que no vull dir que no passi, eh? Mm-hmm. Però ens haurem de plantejar què estem fent amb la societat nova que està pujant que tinguin aquest problema.
Perquè són criatures, eh?
Exactament. És molt greu. En vez d'educar amb llibertat, amb educació, amb respecte...
Això et deia que parlaríem d'educació.
És molt dur. Bueno, a mi em fa molt mal al cor. Quan veig gent pel carrer, que veig que van donant-li patades a la moto i la tiren, penso que aquest noi no està bé. Aquesta gent tenen problemes. Quina necessitat tenen? Jo he sigut jove, i he sigut guerrera, i he sigut contestatària, i he sigut tot el que vulguis. Però mai, mai fent mal a l'altre. Mai a la vida. I ara, bueno, doncs això.
Potser.
Jo... Jo sé que estan vivint en un ambient de violència, tant des dels jocs com a casa, moltes vegades, i al carrer. O sigui que no m'estranya. Està a l'ordre del dia. Què s'ha de fer? No sé. No tinc ni idea. És massa gros. Jo penso que, és que si no hi hagi un cataclisme, no canviarem, eh? T'ho dic de debò. No és que sigui tremendista ni res, però és que la violència ha estat entrant de mica en mica sense adonar-nos. I l'hem acceptat. Això és el més fort.
Sí, tu creus que l'hem acceptat?
I tant. I tant. Tu veus pel carrer. L'altre dia jo, mira, en una de les manifestacions, de les últimes que vam fer aquí a Barcelona, mm-hmm. vaig veure uns avis que portaven una nena en el cotxet i la nena plorava, i plorava, plorava. Per la meva sorpresa, veig que l'àvia l'agafa a coll i aleshores li dona un cop amb el cap de campionat a la nena, en el seu cap.
Ai.
Digo, i perquè no hi havia un guàrdia per allà. Jo estava asseguda al terra perquè estava cansadíssima. Però és que l'àvia li va donar un cop a una nena que devia tenir 3 o 4 anys.
Tu parles de violència en general, ja?
Jo parlo en general, clar que sí. Si em diu masclista, és que està assimilada. És que l'home sempre ha tingut més força física i s'ha empoderat d'una manera tremenda. I aleshores, si les dones, entre elles, no són capaces tampoc de treballar-se a l'espai, és molt difícil. I jo sé que t'anulen, I l'he viscut molt a prop.
Anna.
Bueno, jo aquest tema, la veritat és que és un tema que trobo que és un tema molt serio i molt complicat.
I tant que ho és.
Per parlar en 5 minuts. O sigui, a mi l'únic que em crida molt l'atenció, molt, és... quan donen les dades de les dones mortes, perquè hi ha les que estan maltractant contínuament cada dia, no ens enterem fins que no maten amb una, perquè això no surt a les notícies, estan maltractant a la teva veïna fins que no l'han matat. I són noies joves, i els maltractadors, els assassins, també són nois joves que tenen menys de 40 anys, i penses, clar... O sigui, aquesta canalla són d'ara representada, que han nascut amb democràcia, entre comilles. Llavors, què estem fent malament? Alguna cosa com a societat ens hauríem de plantejar. Això de que hi ha molta violència, que deies tu, Montse, penso... A veure, els nostres pares van viure amb molta violència, perquè van viure una guerra i una postguerra.
Però això
més violència que això, i més violència que no podies sortir al carrer i dir segons què perquè et portaven a la Via Laietana i t'apallissaven. O sigui, més violència que aquesta, jo crec... Però, clar, ara la violència es viu d'una altra manera. Jo penso que és com una falta d'educació, una falta de respecte. Tu saps que li pots pegar a una dona que ningú no et dirà res. No només és pegar-li, perquè quan t'arriben a pegar... Primer, t'han matxacat psicològicament, perquè, clar, jo sempre dic el mateix, a tu et poden fotre una hòstia, una, la segona no te la donen. Però, clar, si t'han matxacat primer psicològicament, que això ja és un maltracte, llavors vas a la policia no et fa cas, perquè saps allò que... Jo penso que els poders, els que tenen realment poders, no han canviat. Perquè ja ara ens estem enterant de que hi ha dones que van a denunciar que les envien a casa seva amb el maltractador una altra vegada.
Això
era de l'època del Franco.
L'última vegada...
Algo li habrá hecho usted a su marido cuando le pega, ¿no? Pues això, ara no et diuen això, però també en a casa una altra vegada amb el maltractador.
Recordo, Àngels, que una de les darreres entrevistes del 2023 que vam fer en aquest estudi va venir el conseller Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior, i li vaig haver de preguntar, perquè no és l'únic cas que conec malauradament, però per un cas que conec de prop, per una dona maltractada reiteradament amb una sentència d'allunyament per part del maltractador, i tot i així el maltractador hi ha tornat.
Sí.
Alguna cosa està fallant?
Moltes coses
estan en administració.
Moltes coses estan fallant amb l'administració.
La resposta del conseller, jo, de veritat, la puc entendre, la resposta del conseller sí que va ser cal analitzar per cas, per cas, i aquestes coses...
Farem un projecte.
Jo puc entendre que en aquell moment no tingués les dades ni d'aquell ni de qualsevol cas en concret, ni... Puc entendre-ho, això. Però, ostres, fem algun respecte, no són els primers casos que coneixem que les ordres d'allunyament no s'estan respectant. Escolti'm, posin parelles de policies, no només a la dona maltractada per protegir-la, amb ell per vigilar-lo.
Exactament.
Sí.
Vaja, dic jo, No ho sé. Ferran, com ho veus tu, tot plegat com a home?
Jo veig que la diferència seria, o una cosa és el resultat, la societat en general hi ha molta violència. Llavors, què passa amb les dones? Que ja venen d'abans que... amb el assumpte laboral i de tot, pues, han estat en un segon terme. I ara, pues, poder també són les que reben més, però ja és resultat d'una no sé, una educació, una convivència de fa anys que les dones pues, estaven en un segon pla, millor amb els mèrits per estar i arribar on han arribat. Jo, fent un treball ajudant la meva neta d'això de les dones, el maltractament, jo deia, per exemple, és que ja ve de que les dones s'han assolit llocs que fa uns quants anys eren impensables que arribessin. I jo li explicava una anècdota de que jo, amb 13, 14 anys, el professor ens va dir, mira, el diumenge mireu si a casa tenen el diari, la Vanguardia, llavors, i el que us cridi l'atenció, pues, ho comentem el dilluns. Val. Jo llegeixo i em va cridar l'atenció que diu Mujeres urbanes en no sé quin lloc. Bueno, em va cridar l'atenció. Arriba aquell dilluns, fulanito, bueno, sé què de la guerra d'allà, no de la Vietnam, la d'abans, quan estaven els francesos allà, coses així. I em diu, tu, Serra, què? Diu, i vaig dir, les mujeres urbanes a tal lloc. I es va quedar parat. Agafa el diari, mira, diu, home, són mejores urbanes, no mujeres urbanes. Llavors, la cosa era que a mi em va estranyar que una dona pogués ser policia o guàrdia, i el professor també li va sobtar. Ah, sí? I va buscar la plana. Hombre, pues,
això, bona aquesta, eh?
Això vol dir que alguna cosa des de llavors s'ha anat guanyant. Després, ara s'ha juntat amb la violència en general que hi ha, i clar, les primeres que correven.
Però això de que la violència en general, és veritat que hi ha molta violència en general, però els homes no es van hostiant amb els altres homes. Home, no arriben a la feina i li foten un hòstia al seu company, en canvi arriben a casa i li foten un hòstia a la dona. No vull defensar la violència, però el que jo vull dir és que violència ha hagut sempre, perquè som una societat violenta i perquè ho portem a dins, no?
Però pel fet de ser dona n'hi ha una només. Pel fet de ser home no hi ha violència.
Ah, això mateix. Vull dir que no maten a 100 homes a l'any la seva dona. Poder hi ha algun cas de violència al revés, és veritat, de gènere, que això també existeix, és veritat, però que les xifres, o sigui, ja parlen per si soles, de dir, hi ha molta violència, però és que, a més, aquesta violència està canalitzada en contra de les dones, no? Que és això, i dius, és que no hi ha ningú que posi mitjans.
Ana, em deies, i estic molt d'acord, eh? Això no és una cosa per parlar en 5 minuts, de dir que no. Hem tot plegat fins a arribar a les 11 a parlar una mica amb això. Aquest és el problema, i aquest és l'anàlisi del problema. Entès el que passa, si jo et pregunto com ho solucionem això, tu em diràs, això va passar per l'educació. Ja, però és que no fa ni un mes que vam rebre uns informes PISA que posen l'educació com la posen. Saps el que et vull dir? Per tant, què hem de fer aquí?
Ja com riu, vendre ara la casa i anar de lloguer, que deia la meva mare.
Clar, l'educació és una cosa que és de còpia d'anys. I ara, des de que fa... Perquè, clar, nosaltres ens hem criat tots a l'època franquista. I clar, i ara ho penses i penses. Home, doncs, al final no va ser tan dolenta l'educació, perquè jo veig ara la canalla d'ara que no saben ni qui són la meitat d'autors, ni saben on para Valladolid, per exemple, i nosaltres això ens ho sabem tot. Bueno, però vull dir que, clar, representa que portem com 40 anys de ser educant, perquè és que jo continuo dient que quan diuen l'edat de les dones mortes i dels que l'han matat, jo m'esgarrifo.
Però vols dir que són més que abans o és que abans no se sabia?
Abans no se sabia, però abans hi havia l'excusa de que estàvem a l'època franquista. És que és això, abans encara, entre comilles, hi havia com una excusa, perquè tu, el teu home et pegava i li deies a la teva mare, i la teva mare pobreta et deia, bueno, aguanta, perquè ja se sap que els homes... No? O per la teva... Vull dir que... Però clar, representa que ara les mares ja no diem això. Vamos, jo almenys no se m'acudiria a dir-li mai a la meva filla, al contrari, diria-li fotre un hòstia al teu home. M'entens? Però com s'ha produït, doncs, aquesta cosa de no... O sigui, el que tu deies, les dones han arribat a molts puestos, però, en canvi, aquesta violència a dins de casa no l'han sapigut. I jo penso que és que perquè no tenen un suport a darrere. Un suport de la societat en general, eh? Un suport dels veïns, que senten cridar i a lo millor diuen, bueno, no m'hi fico perquè tal. Un suport de les institucions, la policia, les assistentes socials. A Badalona, que és una ciutat, ara estem una altra vegada a la segona ciutat de Catalunya, som més que d'això, no hi ha ni un pis d'acollida. No hi ha ni un pis d'acollida. O sigui, una dona maltractada, que l'hagin de treure de casa seva, perquè llavors és la dona la que treuen de casa seva, no és a ell que el treuen, no la poden portar a Badalona en un pis, l'han d'enviar a Barcelona o a Sant Adrià, en el que comporta tot això, que la treus del seu... Llavors dius, eduquem, però mentre anem educant per una banda, fem un d'això de xoc, no?
De trencar...
De trencar, sí, perquè és que...
Perdoneu que he dit Sabadell i no, era... la primera ciutat era Terrassa.
Terrassa.
Era havia estat Terrassa.
Per exemple, parlant d'això de l'informe PISA, quantes reformes en pocs anys hi ha hagut del sistema educatiu?
Doncs una per govern.
Com pot ser de que no, ara no es repeteix curs? Se mira de provar perquè tiren endavant de la qualsevol manera. Com arriben?
Amb una, manca de... Ara els estem educant que no aguanten les frustracions.
No, pobre.
I llavors se representa que repetir curs seria una cosa frustrant per ells. Dic jo, perquè si no, no m'entenc.
Bueno, no, per tant,
aquí arriba el resultat.
Àngels, va. Està fent aigües, per mi. El sistema educatiu fa aigües. Perquè a part d'educatiu, de conceptes d'ensenyament, s'ha de donar els valors com a persona.
Però,
i això,
perdona,
no el donem.
Això, però, a veure,
no, perquè, mira,
a l'escola han de donar o sigui, t'han d'educar, o sigui, t'han d'ensenyar acadèmicament, a sumar, a multiplicar.
Sí, i això, escola...
Però a casa teva t'han d'educar, eh?
Jo sempre que ve un expert en temes d'educació, sempre tinc la mateixa pregunta. L'escola ensenya o educa?
Home, l'escola t'ha d'ensenyar, però a casa t'ha d'educar, eh?
I educar a casa. Però deixa'm
dir-te
una cosa.
No podem carregar tampoc...
Quan tu...
Han d'anar a la limon.
Quan el nen et ve i et diu... Mama, que és que la senyoreta m'ha dit que ho faig malament. I la mama té el valor i el fetge d'anar al mestre i dir-li... Usted a mi niño haga el favor de no ponerle males notas porque mi niño tal y cual. On està el problema?
Estàs deseducant. Aquí ja estàs deseducant.
Clar. A mi, a casa meva, quan jo em renyaven, que era sovint, em deien, algú hauràs fet. I ja està. I després mirem i discutim. Que a mi, jo sóc discutidora de mena. Però que la mama tingui el fetge d'anar a la mestra, al mestre, a dir-li qui és ell per... Dius, qui és ell? Home, tinc el teu fill més hores jo que tu. Bueno, ara cada vegada menys. Lo de les hores. Sí. Però... Llavors, és tot un conjunt de societat que...
No sé si dir-li el respecte, però s'ha perdut el respecte.
Total. Els professors, total. Sí. Mira, jo... encara que és molt lluny, no? Però quan jo estava estudiant batxillerat i de tot, o una mica abans del batxillerat, jo recordo que cada dia, o almenys un dia a la setmana, es parlaven de coses de moral, d'urbanitat, de costums, de treball en societat. I clar, direu, bueno, és que tu ara vas a un col·legi de monges. Doncs sí, hi ha mucha honra.
Jo també, eh?
Hi ha mucha honra.
No, ho feien a totes les escoles.
Sí, la meva sí, eh? I, bueno, jo m'ho passava tan bé, estava interna, que em castigaven a anar a casa, o sigui, perquè vegis, no? Però em van ensenyar moltíssimes coses, i em van ensenyar que està molt malament fer mal a un altre. I no perquè ho digui, els manaments, sinó perquè el que no queres patir no el queres per als demás. I això t'ho ensenyaven, i això... es posava en pràctica. Tenien molts errors. Però, escolta, jo recordo haver acabat el batxillerat i jo encara recordo moltíssimes coses de moltíssimes matèries que m'han servit després.
Els godos,
i ara no, és que els tenim com cotons. I, bueno, això que dius tu, hi ha alguns que ho fan, altres no. No ho fan així, sinó que no diuen res al nano i van a parlar després amb el professor o la professora a part i diuen, escolta, què ha passat? També hi ha molts pares implicats. Però en conjunt és molt difícil, perquè molts professors estan molt escalivats. Tenen por de l'estructura que s'ha creat. És una cosa molt més burocràtica que no educativa.
I això que us pregunti, i encarrilant una mica amb el tema que estàvem tocant, que era el tema de les violències masclistes, i que m'estava interessant molt, i us preguntava a l'inici si la solució passava per l'educació i, per tant, per les escoles. No sé, deixo una reflexió de la qual no n'estic segur, no sé si una de les coses que patim com a societat, però també en el món educatiu, és aquest personalisme del, no tant del jo, sinó del meu. I com que tot és possessiu i tot és meu, la dona també ho és. I aquí arriba el problema.
Ja no, hi ha dones que també tenen el marit com seu.
Estic totalment d'acord. El meu, aquest sentiment de...
Per això que deies, del meu fill no pot suspendre i per tant ja aniré jo a parlar amb el professor.
Exacte, és que és així, el meu. I tu dius que hi ha pares implicats a escoles,
sí, evident,
però són molt happy flowers tots els papes, perquè tots són festa, tot és bonic, tot és estupendo, el nen que no li falti de res... Perdona, jo, aquest bonisme d'avui en dia, dels que estan tan implicats, tan estupendo, em molesta una mica.
Anna.
Mira, te poso un exemple.
Montse, Anna i Ferran.
El meu nano em tenia fregida als 6 anys de que m'havia trencat no sé quantes gafes, ulleres. Doncs vam anar a l'òptica i vam anar amb la guardiola. Vam anar allà, dic, quan val això? Diu, tant. Digo, pues ja pots treure tot de la guardiola. I a l'òptic, home, no li faci això. Diu, que no? I tant, que sí que ho faig. Doncs escolta'm, des d'aleshores no va trencar més ulleres. Em va rebaixar el preu perquè li feia mal també a l'òptic, no? I escolta'm, el dia que complien 6 anys tots dos, et fas el llit abans de sortir de casa. I bueno, doncs ja està, m'entens?
Pues això sí que t'entenc, sí.
Ah. Anna.
No, jo ja ho he dit, jo penso que és un problema de respecte i de... I, bueno, la falta d'educació. Els professors, per mi, se'ls ha perdut el respecte, perquè abans un mestre era una persona que havia estudiat, que estava per ensenyar, i ara un mestre...
Era l'autoritat, que no vol dir una persona autoritària.
No,
ara, exacte.
Bueno, que també ho eren, d'autoritari, però nosaltres som d'una generació que et fotien un tortazo...
La meva era una persona d'autoritat, que sí. No autoritària.
Sí, perquè tu ets més jove, però la nostra època... Però bueno, és igual, I llavors perden l'autoritat... Des del moment que hi ha un pare que és enginyer, un pare que és metge, i que saben més que tu que ets mestre, que total has fet una carrera de 3 anys. I aquest pobre mestre, que no té ningú al darrere, perquè no tenen a ningú al darrere, perquè el govern ara els hi canvia el plan d'estudis el dia 1 de setembre, quan han de començar el dia 15.
Sí,
El curs que ve, que han canviat de govern, els hi torna a canviar el pla d'estudis. Llavors, ara, no heu de posar nota als nens, que no es frustrin els nens. Progressa adequadament, ha assolit els coneixements. Dius, a veure, a nosaltres ens posaven notes, i jo penso...
Ja de promoció.
No estem tan frustrats, no sé. Vull dir que... Per mi el problema és que se li ha perdut el respecte al professor, però se li ha perdut des de la vessant dels pares, i evidentment si li perden els pares li perden els fills, per això que deia l'Àngels que ven, i des de l'autoritat, no? Des del govern. També és que es passen els mestres pobres, és que no els hi fan cap cas, no els recolzen. A mi em fa molta pena, la veritat, que vols que et digui.
Va, Ferran, que us vull preguntar una altra cosa abans d'acabar i ho deixarem aquí.
Referent amb això, una part important, el que deies abans, no és l'escola, sinó molt important és la família. Avui, pues, oi, el nen és que això no li agrada. A millor pues, fan un dinar normal a la família, el criu, no, allò verdura, no. I diu, no, tu, és el que hi ha, el que pertoca, per tot. Aquesta, diguem-ne, deixar feina perquè no hi hagi problemes, pues, que no li agafi el nen el que es vol. No. Té que estar i saber el que hi ha. S'ha de menjar això. El que està al plat no s'ha de llançar. No sé, una sèrie de coses que el que es viu a la família pues es pugui traduir a la seva convivència. Però si ja el deixem i allò de tratar-lo amb cotons perquè no d'allò, pues que es pensa que el món és seu i que pot fer el que vulgui a tot arreu.
No sé si hem de trobar aquest punt mig entre aquest deixar fer que ara ens deies Ferran i aquell famós libertad sí, però no libertinaje.
No, totalment.
No sé si hem de trobar aquest punt mig.
Difícil, però hauria de ser.
Ara us caurà el cap a terra, perquè vinga, canviaré de... Però queda un minut i mig i no volia marxar sense preguntar-ho. Què sou, de Tió, de Pare Noel o de Reis?
Oh, per favor.
De Reis, totalment.
Reis, guanyen, eh?
Per mi el Reis és el més meravellós que pot passar a la vida amb un nen.
Ai, sí.
No hi ha cap nen frustrat perquè un dia sàpiga que no són els Reis. Ningú. Tothom està estupendo, tothom ho troba molt bé. I... Mànim?
Bé, sí, que fa molta il·lusió quan venen els Reis. Sí,
I el tio...
Aquell dia fan festa.
És que això, lligat a el que dèiem abans, aquí sempre s'havia sigut els Reis, sí. Però clar, va arribar un moment que, ai, que pobrets, perquè no esperar fins als Reis, pues, que sigui el Papa Noel que ho porti. Ai, jo no m'he frustrat mai. I clar, llavors els Reis se'n portaven una coseta i tira que te vas. Però la il·lusió d'esperar aquella cosa no em vaig frustrar mai.
És que estàvem totes les festes desitjant que passessin les festes perquè vinguessin els Reis. I venien els Reis i l'endemà no la tenia.
Encara ho passava amb il·lusió, però...
A mi em fa molta il·lusió, la festa dels Reis, la veritat.
Jo vaig a veure la cavalcada. Jo també. Home, i tant. Jo faig la carta... Jo faig la meva carta i la donem...
És que si no et veuen els Reis a la cabalgata, no et porten res, eh?
Aneu xerrant, però nosaltres ho hem de deixar aquí. Serveis informatius, tornem de seguida, va. Caguem.